A Ràdio Estel, Temps de Benestar, un espai dedicat a viure més i millor. Cada dia de dilluns a divendres amb Marc Rius. Avui, a Temps de Benestar, és gran ser gran.
Bona tarda, Catalunya. Bona tarda, Andorra. Molta salut per a totes i tots. Avui és dijous. Ara passen uns minuts de les 5. Tenen sintonitzat Ràdio Estel i això és Temps de Benestar. Avui és gran ser gran. Un programa fet, pensat i realitzat únicament per professionals del món de les residències geriàtriques. En cada programa comptem amb personal expert que dediquen part de la seva vida a cuidar i ajudar a les persones grans. L'objectiu és viure més, millor i envellir en plena salut. En aquest programa hi trobaran notícies, borsa de treball, la consulta del treballador social, opinions de directius, personal sanitari i també dels residents que viuen a les nostres residències. Tot el que pot interessar conèixer a l'hora de buscar una residència. Salutacions a l'equip de programa que ara mateix els presento, com sempre, a les vies de so, José Matoses. A la direcció, Josep de Martí. Bona tarda, Josep, benvingut.
Molt bona tarda.
A la consulta del treballador social i a la borsa de treball, Carles Reixac. Carles, bona tarda, benvingut.
Bona tarda, Marc.
I a la conducció, Josep de Martí. I qui us parla? Marc Rius.
Vivim en una societat tan connectada que sembla que a internet o parlant amb familiars i coneguts podem trobar la solució a tots els problemes. Quan es tracta de la salut, però, hem de ser curosos. Per molt que ho llegim a internet o que ens ho expliquin o diguin, mai hem de prendre antibiòtics si no ens l'ha receptat un metge.
Avui coneixerem diferents aspectes sobre el món de les residències. Ens presenta i condueix els convidats d'avui el senyor Josep de Martí. Ell és jurista i gerontòleg, professor del màster en gerontologia social de la Universitat de Barcelona, director d'Inforesidències i patrocinador d'aquest programa. De nou, bona tarda. Benvingut.
Molt bona tarda i, escolta'm, estem a les portes de Tots Sants.
I tant.
Demà
i tant.
És Tots Sants,
sí,
i és que una reflexió. Tu saps que ara hi ha molts nens petits que no saben què és Tots Sants.
Sí.
Jo recordo quan era petit, primer, que per Tots Sants normalment feia fred.
Mm.
Ara, la veritat és que... Bueno, jo recordo que pel Pilar feia fred, sí, alguns anys.
Doncs pues mira, jo havia anat a Castelldefels,
sí,
a buscar sorra per fer el pessebre, mm, i hi havia gent, no banyant-se, però sí a la platja.
Jo no sé, alguns diuen que no hi ha canvi climàtic. Jo crec que és que no cal que t'ho digui, és que l'estem veient, eh? Perquè només no han passat tants anys des que era nen,
no.
Però jo recordo molt, jo recordo que no entenia gaire què era això de Tots Sants, però era una cosa com seriosa.
Sí,
era,
sí, sí. Setmana Santa i Tots Sants.
Sí, no era festa, no era Nadal.
No,
i aleshores
no.
Tu sabies que sí, es feien panellets. Bueno, els panellets són dolços
i
aleshores s'encenia la foguera i a les brases feies les castanyes, que s'ha de fer el tall perquè si no explota.
Sí, senyor, que no explotin, sí, amb la paella esporadada.
Sí, i després aquelles que sortien que feien aquell gust que...
Aquelles eren rànsies,
sí,
allà hi havia el cuc.
I a vegades que te'l menjaves i havies menjat proteïnes.
I tant.
I després teníem el boniato i la batata, que jo sempre... Per què a vegades és blanc i a vegades és groc taronja?
Sí,
i encara no ho sé, i encara no sé quin és el diferent.
Rasa, potser, o...
Sí, però sempre era aquella patata dolça i,
sí,
i a mi això m'agradava.
Sí,
i a més, com es feia de nit d'hora, que començava,
sí,
a fer-se... De... Era una festa i després, quan jo era petit, jo no sé per què, però a Televisió Espanyola posaven Don Juan Tenorio.
Sí.
Que això no sé, mai m'he acabat d'entendre.
Ho devien tenir per costum ja programat. I...
Sí, perquè era... Però escolta'm, ara li dius a un nen petit, és Tots Sants? I diu, ah, sí... Doncs pues jo m'estic preparant per Halloween.
Ah, sí, ha canviat.
Home, però és que això de Halloween, jo no...
A més, Josep, tenia un nom el dia dels difunts.
Sí.
Feia por i tot.
Clar,
i
és que...
El dia dels difunts.
És que, a més, hi ha una cosa, mira, a Mèxic, saps que són molt famosos, perquè els dies el dia de difunts és,
sí,
el dia... M'he deixat una cosa molt important. El que passa que a casa meva no ho fèiem, però a la meva família política sí que ho fèiem molt, que era el dia,
sí,
d'anar al cementiri.
Ah, sí, a portar les flors,
clar,
a netejar la làpida, eh?
Encara hi ha gent que ho fa, però en comparació...
Sí.
el que era fa 30 anys, fa 50, bueno, ja de 50 anys no me'n recordo tant, però...
No, encara es fa,
però molt menys. En canvi, ha sortit aquesta cosa que ens ve com una invasió americana del Halloween, que aleshores és que fins i tot... Jo vaig viure als Estats Units un temps fa molts anys, i allà és la tradició, i els nens van a les cases i demanen caramels, i això és
truco-trato, no?
Truco-trato, i la gent compra caramels per donar als nens, que avui dia ja m'està dient, tinc una germana que viu als Estats Units i diu que ara no deixes els nens, agafa'ns els caramels i quan els porten a casa els llences tots. Clar. Perquè llavors, si ha, amb els bojos que hi ha ara, aviam que li han donat als nens. Imagina't com està. Però després és una cosa com... diguem-ne, horrorosa, no? Que començava... Ara estrenen pel·lícules de por. Sí. Els nens es disfressen de coses que fan sang. Aleshores penses, coi, les tradicions sembla que es van unificant, però alguna vegada, potser alguna vegada, hauríem de fer, no sé, una festa de reminiscència i agafar els nens que anessin nens a una residència, potser, i dir, escolta'm, ara vosaltres veniu disfressats de dimonis, però us explicarem què era.
Oi, a la residència, per això també la gent gran també n'hi ha que participen i es disfressen.
Sí, el que passa és que hi ha fins i tot hi ha algunes residències que celebren Halloween.
Sí, no?
I jo a vegades em pregunto, i aquest Halloween per la gent que hi viu, però hi ha una cosa, al final el que ha de ser és que signifiqui coses per tu. Sí, per una persona gran, moltes vegades Carnestoltes representarà, Tots Sants representa, Cap d'Any representa, però, bueno, potser si es barreja una mica de Halloween amb la castanyera i amb una mica de boniato. I després també una cosa molt important, que és que a les residències moltes vegades viu gent que no és de Catalunya, que no va néixer a Catalunya originalment. I aleshores, a vegades és molt bonic recuperar tradicions que són de diferents llocs de l'Estat, que són coses úniques. I amb aquesta reflexió de Tots Sants, que no de Halloween, comencem el programa.
És gran ser gran, a Ràdio Estel.
Un programa patrocinat per inforesidencias.com. Necessites trobar una residència per a la gent gran adequada i que puguis pagar? Cerques un centre de dia o un servei d'ajuda a domicili? Entra a inforesidencias.com i podràs conèixer tota la informació, els preus i la disponibilitat de més de 700 centres diferents. I si ho prefereixes, deixa el teu nom i telèfon i contactaran amb tu les residències que més s'ajustin a les teves necessitats. Recorda-ho, inforesidencias.com. Totes les residències a un clic de distància.
Doncs continuem el programa i avui hoy tenemos con nosotros a dos invitadas que son de la residencia Coloma, que está en Barcelona, en la calle Pitágoras. Y tenemos con nosotros a dos personas especiales, porque tenemos por un lado a la directora de la residencia, Silvia Malagueta. Silvia, ¿qué tal?
Hola, buena tarde.
Muy buena tarde.
Buena tarde.
Y tenemos también con nosotros a Carmen Enríquez Vázquez. Buenas tardes y gracias por venir al programa.
Buenas tardes.
Muy bien. Començarem parlant amb la Sílvia. Digue'ns una miqueta de la residència Coloma. Jo he dit carrer Pitàgores. Digue'ns una mica on està el carrer Pitàgores i una mica de la residència. Quantes places té? Com és?
Perfecte. Doncs mira, us explico una miqueta. El carrer és correcte, és el carrer Pitàgores, i estem ubicats a la zona de Vilapiscina, a Barcelona, a la zona de Vilapiscina. Estem molt propers al passeig Maragall. I, bueno, us explico una miqueta. Som una residència mitjana, tenim 40 places. D'aquestes places, 20 són places públiques i 20 són places del tipus PEP, de prestació vinculada. I també disposem de places de centre de dia. Vale? És una residència, com us dic, que no és ni molt petitona ni és extensivament gran. Per tant, jo crec que es pot crear un ambient agradable en les persones que hi viuen allà, no? Que hi viuen i que hi conviuen.
Una cosa, només t'interrompré una miqueta perquè la gent que ens escolta no tothom ho sap. Quan parlem de places PEP vol dir que si una persona ha obtingut l'ajut de la Generalitat, tenim aquí el nostre treballador social, digue'ns una miqueta què és això de PEP.
Si una persona té la llei de dependència, li han concedit un grau 2 o un grau 3, pot demanar aquesta ajuda que serveix per pagar part de la plaça privada d'una residència. En aquest cas es diuen places PEP.
I una cosa, tornem amb tu, Sílvia.
Sí.
Vosaltres treballeu d'una forma, diguem-ne, d'aquesta forma més progressista que existeix ara a les residències, més avançada, que és caminar cap a l'atenció centrada en la persona i tenir una figura dins de l'equip que és la més important i que a vegades sorprèn quan ho dius, no?
Correcte, correcte. Nosaltres intentem treballar des d'aquesta metodologia o des d'aquest model de treball d'atenció centrada en la persona i una mica la idea base de tot això és intentar doncs, conèixer les persones que comencen, no?, aquesta etapa a la residència, intentar conèixer una mica quins són els seus hàbits, els seus gustos, les seves preferències i a partir d'aquí doncs, intentar organitzar tota la gestió i totes les activitats del centre en base una miqueta a això, no? I també a la persona, a què s'ha dedicat, als seus gustos, al que li agrada, al que no li agrada. Intentem treballar en aquesta línia.
I una cosa que, aviam, la preguntem perquè fa un temps va ser un tema molt polèmic sobre com es menja a les residències. Un programa de la televisió va dir que es menjava molt malament després d'haver vist una o dues, però bueno. Com és el menjar a Residència Coloma?
Mira, nosaltres, potser és un dels temes, no?, com més polèmics, no?, de les residències al menjar. Nosaltres intentem fer una cuina mediterrània, natural, equilibrada. Intentem basar-nos també una miqueta en els gustos dels avis, no? És veritat que és complexa perquè s'ajunten una sèrie de variables, no?, que al final ha d'intentar agradar a tothom i a vegades és complicat, no? Pues jo tinc les meves preferències personals, no?
Ja passa però a casa. Sí. En una casa sí, ja passa. Això no m'agrada,
sí,
això no.
Sí, a vegades ens passa, però intentem pues, escoltar l'avi i millorar, no? Pues si un dia els cigrons han estat poc fets, pues que ens ho diguin i a partir d'ahí construir per intentar que ells estiguin bé, que al final és l'important i que se sentin a gust.
I teniu places lliures ara mateix?
Doncs us explico una miqueta. En l'àrea de residència assistida està tot ocupat i en centre dia sí que tenim places lliures.
Bueno, doncs pues mira, una cosa, Carles,
no sol passar, no. S'ha d'aprofitar i explicar-ho.
Sempre diem que, no és, que quan convidem una residència no és per fer publicitat. I la prova que no és per fer publicitat és que gairebé sempre estan plenes. Però si teniu alguna plena plaça de centre de dia, si vols dir el telèfon de la residència, com a mínim.
Doncs mira, ara quedaré fatal, però no me'l sé de memòria.
Doncs mira una cosa, anem a fer una cosa i aviam
aquí.
Si el buscaràs.
I us el dic de seguida.
Mientras ella busca el teléfono de la residencia, vamos a empezar a hablar. Ah, pues digues, endavant.
Mira, és el 934-294-999.
Molt bé.
Això vol dir que primer són les persones.
Ahora empezamos a hablar con doña Carmen Enríquez Vázquez. Y si llega usted a venir aquí dentro de 3 semanas, podríamos haber celebrado su cumpleaños, ¿verdad?
Un poquito.
Digo que si llega usted a venir dentro de 3 semanas, le podríamos haber celebrado su cumpleaños.
El 30 de noviembre, el día de San Andrés, lo cumplo.
¿Y cuántos años cumple?
100.
¡Guau!
Pues wow, 100 wow, años.
Tengo 99 y si no me he cuidado la cuenta, pues 100.
Pues la verdad es que yo creo que a usted le deberíamos ya dar un premio de entrada
que no,
porque es la única persona de 99 años que ha venido en 2 años que llevamos de programa. O sea que primero, muchas felicidades por adelantado. Falta un mes.
Muchas gracias.
Me atrevo.
Es muy poco ya.
Y después le quiero decir, usted vive en la residencia Coloma.
Coloma, de Horta, el barrio de Horta.
En el barrio de Horta. ¿Y cuánto tiempo hace que vive?
8 meses, ha hecho el 18 de octubre. Entré el 18 de febrero.
Y
no se me olvida nada, no.
Vaya memoria, sí,
tonta. No, San Pedro me parece que está para otras cosas, no para ponerle tonta a usted.
Diciendo que me lleve ya y no quiere.
No, es la hora,
que está sordo.
Eso no lo mandamos cada uno, o sea que si está aquí es para algo. Y además, ahora yo estoy seguro que cosas que usted diga pueden ayudar a otras personas que quizá están viviendo. ¿Cómo vivió usted el hecho de ir a una residencia?
¿Que cómo he vivido?
Sí, ¿cómo recuerda usted cuando empezaron a pensar en ir a una residencia? ¿Cómo fue esto?
Casi no me lo dijeron porque ellos sabían que nosotros no queríamos residencia, ni mi marido ni yo. Él se ha muerto ya con 25 años que hace que falta, pero no quería residencia porque trabajaba con la construcción y veía lo que hacían los conventos, los que pagaban entonces que no cobraban, los que pagaban a un sitio y los otros pobres que no pagaban a las gallinas, al huerto, a patatas. Y el señorito que había, que entonces no cobraban, pero ahora los tendría cuartos, me contaba mi marido.
Sí.
Me contaba que cuando desayunaba, se levantaba, se desayunaba, le ponían el desayuno, le ponían el abrigo, el sombrerito, y se iba a la Plaza Ibiza a leer el periódico hasta la una.
Bueno,
y los otros pobres, como no pagaban, usted a las gallinas, usted a pelo patatas y a usted el huerto.
Pero esto es lo que le contaron, ¿y cómo lo ha visto usted una vez que ha ido a vivir a la residencia?
Eso que me lo contaba mi marido porque trabajaba allí. Él trabajaba con los paletas.
Y entonces, ¿y ahora en la residencia? ¿Cómo fue que usted, si no querían ir en principio, qué pasó?
Ahora ya no. Ahora ya dicen que los que nos pagan menos también. Yo no he ido, no, ni quiero volver. Quiero estar con esta gente, con esta familia ya hasta que me muera.
¿Y cuando pensaron en ir a una residencia?
Bueno, pues cuando estuve primero un mes, el año pasado, en julio, para que descansara mis hijos en los Hogares Mundé.
En los Yares, sí.
Muy bien también. Muy querida, no sé si me querían porque era bueno o porque era mala. A mí me querían mucho. Y esta familia igual. Todas. Las chicas que están de día me aprecian, o por lo menos yo creo que me aprecian. No lo sé, hijo mío. Estoy contando una cosa que es verdad.
No.
Si lo digo es algún día a tu madre, ya podéis estar seguros y contentos de tu madre todavía. No quiero llorar.
No llore. No, explíquenos una cosa. La gente que va a una residencia a veces piensa, ay, pero comer en la residencia, ¿cómo será la comida?
Ha visto de todo. Yo digo la verdad, no quiero mentiras. Ha visto de todo. Ahora tenemos una cocinera que parece que está un poquito... Yo se lo digo a mi hijo mayor, que es el jefe, como yo digo. Y dice, madre, eso lo pone la Generalidad. En todos los sitios es igual. Pues bueno, ya me voy acostumbrando. Ya voy comiendo más.
¿Pero qué es? ¿Porque es sin sal?
No, sin sal. Sin sal, le echa sal. Lo malo es que no te guste lo que haya, porque yo tengo que comer un suponer con líquido. Y si me ponen a lo mismo los guisantes un poco seco, si no le echo un poco de aceite y vinagre, que el vinagre me alienta, no me gusta mucho. Ahora la carne estaba más tierna, pues ahora como me como el pescado, pues también.
Pues,
pero bueno,
y una cosa...
es una residencia... Y no va a estar como en casa.
Bueno, ¿y qué se
yo
hace?
Yo estoy bien con ellas, porque yo ya no me podía vestir y levantarme de la cama, y me tenían que, mi nuera y ellas, o mis hijos, y ellas ya no estaban capaces. Entonces busqué una residencia y yo estoy muy a gusto. Que ya le digo, que yo digo lo que digo siempre, que ya me haga, que ya haga los 100 años. Y luego que San Pedro se acuerde de mí.
Bueno, pero que espere un poco, como mínimo hasta los 100 años. ¿Qué dice?
A los 100 años sí. Ya sí que me dejé.
Bueno.
A ver cómo se portan los hijos.
Y una cosa, ¿y qué se hace en una residencia?
En los 90 fue estupendo. Los 90, cuando lo hizo los 90, fue un estupendo la fiesta. Mucha fiesta.
Pues explíquenos un momentito, que usted en un día normal en la residencia, ¿qué hace? ¿Qué se hace cuando después de desayunar hasta la hora de comer, qué hace?
Por la mañana hacemos gimnasia, sentadita. Cada uno lo que puede mover los brazos, porque yo ya, este se ha quedado más chico que este. Hacemos pintura. Jugamos al dominó, jugamos al bingo. Y yo, cuando no tengo trabajo, tengo sopas de letras, que la he hecho desde que estoy viuda.
Pues una cosa es que me quedaría toda la tarde, y yo creo que nos quedaríamos toda la tarde hablando con usted. Pero tenemos que seguir adelante en el programa. Yo le agradecemos todos muchísimo. Doña Carmen Enríquez Vázquez, que haya venido a pasar este rato con nosotros. Muchísimas gracias por
compartirlo. Muchas gracias a ustedes.
I també Sílvia Malagueta, directora de la Residència Coloma de Barcelona. Moltíssimes gràcies per haver vingut a compartir amb nosaltres aquesta tarda i esperem que sigui el cumpleaños número 100 i després el 101 i 102 hasta que San Pedro se acuerde. Muchas gracias por estar con nosotros.
Moltes gràcies.
El San Pedro ya está tan sordo y Dios también. Que tanto le pedimos todos iguales. Porque yo creo que ya están cansados y sordos.
Pues con esta reflexión nos quedamos.
Molt bé, doncs, escoltem unes pinzellades, escoltem a Frédéric Chopin interpretant Misterius Forés, Bosque Misterioso, unes pinzellades.
Esteu escoltant És gran ser gran, amb Josep de Martí i Marc Rius, un programa patrocinat per inforesidencias.com. L'atenció a la gent gran és una de les activitats que més llocs de feina genera. Vols treballar en una residència de gent gran? Entra a la borsa de treball de inforesidencias.com. Més de 700 residències la utilitzen. Inforesidencias.com. Trobar feina a un clic de distància.
Bé, doncs, una setmana més ja tenim aquí la borsa de treball. Ja vam començar ahir i avui continuem amb la borsa. De fet, tenim ara una oferta que ens acaba de facilitar la Sílvia i és que a la residència Coloma, a Barcelona, com dèiem, a Horta, estan buscant gerocultors i gerocultores. Si seguim veient quines ofertes hi han publicades, veiem, per exemple, que busquen gerocultor o gerocultora també la residència Centre de Dia Parkway i també, per exemple, la residència Sitges Park. Per altra banda, com sempre, no pot faltar mai l'oferta diària d'infermeria, que en busca joiners al servei d'atenció a domicili i també en busca, un altre cop, la residència Sitges Park. Acabarem amb una oferta que no és molt habitual, però també a vegades cal, que és una persona, una recepcionista, i és que en busca la residència Coll Blanc Companys Socials a l'Hospitalet.
La consulta del treballador social amb Carles Reixac.
Doncs la consulta d'avui ens la fa la Gregòria i ens pregunta: la meva mare va a un centre de dia públic cada dia. A part, també té una treballadora familiar de l'Ajuntament que ve dos cops per setmana a ajudar-la a aixecar-se, esmorzar, vestir-se, etc. Resulta que ja hi porta unes setmanes al centre de dia i jo vaig demanar que se la podien dutxar un o dos cops a la setmana. Em van dir que per volum d'usuaris i càrrega de treball em podrien assumir un cop a la setmana. Resulta, però, que quan les treballadores del centre es van descobrir que també venia la treballadora familiar, van comentar que per què no la banyava la treballadora familiar. Bé, doncs, Gregòria, bona tarda. Aquesta és una consulta no habitual, però sí que aquest tipus de temes solen ser habituals entre serveis. I sí que és cert que, segons la meva opinió, la treballadora familiar, que ve dos cops per setmana, sí que podria fer-li la higiene a la teva mare, la podria dutxar. Però jo crec que el recomano és que, per altra banda, hi ha aquest tema que si ho podríem fer al domicili, també ho podríem fer un cop per setmana al centre de dia. Jo el que et recomano és que parlis amb la treballadora social del centre de dia, perquè parli amb la de l'Ajuntament i pugui impactar quines tasques ha de fer cada treballadora tant al domicili com al centre, ja que no costaria res que fossin un cop cada setmana, és a dir, dos cops en total, un al domicili i un al centre de dia, per exemple. Seria una bona opció que caldria valorar.
Necessites trobar una residència per a la gent gran adequada i que puguis pagar? Cerques un centre de dia o un servei d'ajut a domicili? Entra a inforesidencias.com i podràs conèixer tota la informació, els preus i la disponibilitat de més de 700 centres diferents. I si ho prefereixes, deixa el teu nom i telèfon i contactaran amb tu les residències que més s'ajustin a les teves necessitats. Recorda-ho, inforesidencias.com. Totes les residències a un clic de distància.
Thank you. Molt bé, doncs, Josep, ens veiem la setmana vinent, Josep i Carles.
Fins la setmana molt bé, vinent. Fins la setmana vinent.
Fins aquí és Gran Segrant. Els agraïm la seva companyia i els emplacem per demà a les 5 de la tarda amb el programa Temps de Benestar. Demà toca Recursos per una vida millor. Us esperem. Adéu.